tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, molt pendents de les declaracions a l'Audiència Nacional. Interessants perquè són focus informatiu del que estarem molt pendents a COPE. Però és que no és l'únic, és que malauradament no és l'única cosa que hi ha. D'entrada, com esteu? Bon dilluns a tots, bon migdia de dilluns a tots. Rebim l'abraçada, la salutació del que els hi parla molt de gust, José Miguel Cruz, com sempre. Un plaer parlar amb tots vosaltres. I deia que no és l'únic escàndol que tenim. Això va per tamanys. I escàndols tenim per tots, per gaudir. Si es pogués fer un reset, imagineu un moment que diguis, ostres, és que això ja... és que no... El lío es tan grande que no se puede desliar. Imagineu que pogués haver un botó d'aquells com els ordinadors, que fas un reset, li dones, i tot es reinicia, tot comença des del principi i a veure si aquesta vegada surt bé. Bé, m'estic referint, entre altres coses, als escàndols, a la, jo diria... escàndol, jo li posaria la paraula escàndol, el tema de l'adjudicació de places de docents. De fet, la consellera Niubó ha dit que és una acció deliberada, voluntari i consens d'una persona. L'incidència d'aquesta adjudicació... Bueno, li diuen incidència, jo li dic escàndol, d'adjudicació de places. Cadascú que li posi l'adjectiu que vulgui, tampoc jo vull... Bàsicament són 3.000 docents que es veuran aproximadament modificada la seva destinació, i és que quan comences a mirar, primer penses en una situació com adjudicació de places de docents, la responsabilitat és només d'una persona? Només una? És a dir, tot això, tot aquest engranatge, només depèn d'una persona. Si això és així, podem arribar ràpidament a una conclusió, també molt populista, que ara igual aquí hi ha sueldos que sobren, no? De sous públics o diners públics que estem donant a persones que no fan res. Només una persona és l'encarregada d'això? Només és una la responsable de tot això? Bé, la consellera diu que si això s'acaba comprovant, aquesta persona serà cessada, no?, si se confirma aquesta participació. De fet, si mires els sindicats, pensen que va més enllà de tot això, que és un autèntic escàndol, i comencen a tirar del fil. No, diuen els sindicats dels docents que això ja és una qüestió que ja fa temps que passa. Aquestes coses estranyes... de maneres, de llocs que apareixen, de llocs que posen, que no es demanen, però es donen, de places a mida, que fa temps que passa. Llavors es comencen a tirar el fil i dius, ostres, una més. És terrorífic, el que estem vivint en moltes situacions i en molts aspectes, com a ciutadà, desmoralitza molt perquè et desorienta i dius, i cap on he de mirar? Què hi ha de decent? Què hi ha de net? Què hi ha de transparent? Què passa aquí? O és un problema de comunicació que no arriba bé la informació a tots nosaltres, a la ciutadania? Bé, parlem d'aquest escàndol, d'aquestes adjudicacions que demà tindran un moment estrella al Parlament. De fet, el sindicat USTEC ha convocat una manifestació davant del Parlament, doncs, per fer sentir el seu malestar davant de tot això. En parlem per explicar tot això, ja amb més base, amb la Iolanda Segura, que és portaveu del sindicat de mestres USTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Jo he parlat d'indignació dels sindicats davant d'aquesta situació. Suposo que equivocant no estic.
No, és la indignació de tot el col·lectiu i nosaltres en som els representants i, per tant, traslladem aquesta indignació perquè també som docents, ens afecta, no, però afecta directament a les persones que estan en els centres. Bueno, ja totes les adjudicacions d'estiu són cada any un despropòsit, però cada any és pitjor i, per tant, en algun moment està molt clar que... havia d'explotar. Això que ha passat ara és la cirereta que corona el pastís dels despropòsits de les adjudicacions d'estiu, que com més va, més malament funciona.
Iolanda, per les persones que ara mateix diguin per exactament de què estan parlant, o he sentit campanes però no sé exactament de què estàs parlant, què és exactament tot això i què ha passat? Explica'ns, sisplau.
Sí. Les adjudicacions d'estiu, que es diuen en realitat adjudicacions de destinacions provisionals, en aquest cas seran pel curs 25-26, és un procediment pel qual s'adjudiquen doncs, els llocs de treball a les persones funcionàries de carrera en pràctiques i interines per cobrir les plantilles dels centres, bàsicament. Llavors, totes aquelles persones funcionàries que no tenen destinació definitiva o que la tenen però no la han d'ocupar, no la van ocupar, i per a les persones interines, doncs les que les places que quedin que no hagin cobert les funcionàries, doncs per ordre de número de borsa les cobreixen les interines, doncs hi participen. I el que ha passat doncs és que tenim un sistema ja irregular de base que el que fa és que una part d'aquestes places es cobreixen a dit i, per tant, suposa que persones que per la seva antiguitat, funcionàries que per la seva antiguitat els hi correspondria uns llocs de treball que podrien estar a una distància assequible, se n'hagin d'anar a 200 o 300 o 400 quilòmetres del seu domicili perquè les places que ells haurien d'ocupar estan ocupades per altres persones que han estat triades a dit per les direccions.
D'acord.
Amb criteris subjectius. Això ja provoca, diguéssim, una discrecionalitat a l'hora d'ocupar les places, provoca injustícies i també provoca problemes, perquè quan volen ocupar les persones que van per elecció, a vegades es troben que no hi ha prou llocs de treball perquè les especialitats no acaben de casar. Vull dir, és molt, molt complex, quan podria ser molt fàcil i és que tothom ocupés les places en funció de l'antiguitat, any d'oposició, nota d'oposició i la seva especialitat d'oposició. Perquè tants caps, tants barrets.
Entenc,
però perfecte. Com que aquí entren el joc de que jo de tu et faig una proposta i a més et perfilo una plaça i jocs així subjectius que no tenen res a veure amb l'objectivitat i la transparència, doncs es generen aquestes disfuncions que provoca problemes. I ara el que ha passat és que s'ha jugat amb unes places en perfil, que també és un altre tema, sobre la necessitat d'aquestes places en perfil. És un debat molt llarg també. No, que són fetes a mida, la majoria no consten els projectes educatius de centre, i s'ha jugat amb aquestes places perquè si no es cobrien per persones funcionàries se'ls havia de treure el perfil i tornar a posar-les dintre del sac de les places per les persones funcionàries de carrera i en pràctiques. I això no ha passat.
D'acord.
No s'han desperfilat i s'han cobert per persones interines, que no són les culpables, vull dir que evidentment són les víctimes també.
D'acord.
I aquí, doncs, és una irregularitat perquè ha incomplert la normativa. I això, diguéssim, que és una mala praxi, però de males praxis en portem arrossegant unes quantes des que va entrar en joc el decret de plantilles i el decret de direccions.
Iolanda, el departament està assenyalant només a una persona, però això és responsabilitat només d'una persona? És a dir, una persona responsable de tot això?
Que hi hagi algú que hagi actuat deliberadament, aplicant, doncs, incomplint una de les bases que marca doncs, la normativa, no podem dir que no ho sabem, però per nosaltres la responsabilitat recau en moltes persones, recau en tota l'administració per haver permès aquest sistema. Perquè la tria dit, no, aquests decrets de plantilles i de direccions, diguéssim, fomenten les males pràctiques. No és l'única mala pràctica que s'ha fet. És greu perquè ha sortit a la llum i l'ha perpetrat una persona que està gestionant, si es confirma, que està, diguéssim, gestionant aquests procediments.
D'acord.
Però algú li deu haver permès.
Per això, dic que una sola persona, davant de tot això que m'estàs explicant, ostres, que tot això depengui d'una sola persona...
Una sola persona, costa. Un sistema que li ha permès i unes persones que no han supervisat o no han volgut supervisar mai aquests procediments ni s'han ajustat a les regles, perquè fins i tot en els nomenaments telemàtics, que hi ha nomenaments per entrevista, la mateixa administració fomenta que les direccions utilitzin estratègies per col·locar en aquestes entrevistes a les persones que els interessa, quan haurien d'anar per ordre de número de borsa també. Vull dir que aquí, de males praxis, la pròpia pròpia administració ja les permet, les fomenta, no les ha tallat mai. Vull dir que tot el que és el sistema d'ocupació de places ja és una mala praxis en si. I això ho tira endavant l'administració i fa els ulls grossos davant a vegades d'irregularitats sospitoses. Vull dir que realment el que s'ha de desmuntar i és aquest sistema d'ocupació de places i fer-ho des d'un objectiu més objectiu i transparent, que és antiguitat, any d'oposició, nota d'oposició i ordre en número de borsa en el cas de les persones interines.
Carai, tampoc seria tan difícil, eh?
No és tan difícil,
eh?
Doncs, no, i si volen estabilitat, que treguin totes les places a concurs de trasllats, perquè la gent pugui tenir la seva destinació definitiva i que aquestes persones vagin a ocupar la seva destinació definitiva, perquè els equips d'estabilitat ha de passar per aquí. No per triar dit en funció de una direcció, que ara t'hi vol, a l'any següent ja no t'hi vol, que a més genera discriminacions perquè, t'has quedat embarassada, l'any que ve no m'interesses, no et diré que és per això, però, no? Com si t'agafes permisos. Vull dir que ja ve, el sistema d'ocupació de plaça ja és pervers des dels inicis.
Doncs, Iolanda Segura, del sindicat USTEC, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i per atendre'ns, molt amable.
De res. I esperem, bueno, com tu has dit, demà anem a fer una pressió al Parlament, aprofitant que la consellera surt a donar unes explicacions, i el que demanarem no només és que la consellera demani perdó, perquè això és molt fàcil, sinó que es compensin els perjudicis patits pel col·lectiu, perquè les persones treballadores no poden patir les conseqüències d'una mala actuació generalitzada de l'administració.
Així sigui. Doncs moltes gràcies, Joranda, que tinguis un bon dia. Bé, dit això, estem parlant d'un capítol més que en tenim, i de molts tamanys, no només a Catalunya, que tenim uns quants, sinó ja a nivell nacional. És una qüestió ja... és una bogeria, això, Bé, de seguida parlarem d'una altra situació semblant, que també ens afecta a la ciutadania de ple, a més a més, i que té pinta de que això revifarà i d'una manera important. Parlo dels tècnics sanitaris. Recordeu que a principis de mes hi havia una vaga convocada pels tècnics sanitaris. Són els encarregats de fer-te les analítiques, de fer servir tots els aparells per fer-te diferents proves. Per exemple, jo què sé, TACs, per posar un exemple, no? Radiografies. Doncs tècnics sanitaris, vagi. Doncs hi havia una vaga convocada a principis d'aquest mes de juliol. I al final van dir, bé, calmem-nos, a veure si van arribar a un preacord, que sembla que això no acaba de fer el pes que havia de fer. De seguida en parlem d'això i d'una altra situació que encara fa que el cabreo sea supremo. De seguida en parlem de tot això aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ai, el cor. Si és que el meu cor no durarà per a disgustos, en aquest cas, No guanyo per enfadaments i per ensurts. Però per això està Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor i realitzen consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris per arribar, doncs, a un bon diagnòstic. I, a més, ofereixen aquesta atenció ràpida programant la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja saps que tota la informació i per buscar cita, doncs, teniu al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vámonos a dar la vuelta al mundo. Vamos a olvidarnos de...
Si els tècnics sanitaris paren, la sanitat pública pràcticament es col·lapsa, s'atura, perquè són els encarregats de fer totes les proves que necessiten els metges, doncs, per arribar a conclusions de diagnòstic, etc, etc. Ho estic explicant molt planerament per arribar i recordar què és un tècnic sanitari. És que, bàsicament, analítiques, manipulació d'aparells, de diferents diagnòstics, etc, etc. Això és un tècnic sanitari. Bé, ja sabeu que darrerament, els darrers mesos han estat molt a la gresca amb les diferents administracions, sobretot l'Institut Català de Salut, i darrerament també, de forma genèrica, tot Espanya, reclamant unes determinades condicions i amb l'amenaça d'aquesta vaga, que és aquesta eina que utilitzen habitualment, doncs quan no s'arriba a un acord, doncs formem i negociem. Bé, les darreres vagues que havíem convocat, els tècnics sanitaris, es van aturar perquè hi va haver un preacord, unes promeses d'arribar a certs acords que ara els tècnics sanitaris diuen que no s'estan complint. És a dir, que de cara a la tardor la cosa s'està escalfant. Va més enllà tot això. Va més enllà tot això. Perquè els sindicats de tècnics sanitaris estan denunciant que el Departament de Salut ha decidit donar una funció clínica que jo entenc que és clau, com és el triatge inicial a l'atenció primària, a personal sense titulació sanitària, és a dir, administratius. Bàsicament, tu vas allà i la persona que ha de decidir cap on vas, si cap al traumatòleg o cap a psiquiatria o cap a jo què sé, és una persona que no té una titulació. És difícil, però això és el que estan denunciant. Parlem precisament amb el José Joaquín Durán, del Sindicat de Tècnics Sanitaris, per parlar de tot això. José, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, José Miguel? Buenos días.
Bueno, tenemos teca que cortar ahora, no sé por dónde quieres. Vamos a empezar por los acuerdos, si te parece. ¿Cómo está la situación de los acuerdos? Recordemos que había una huelga en principio de mes convocada, que luego se suspendió, o se aplazó, mejor dicho, porque hubo un preacuerdo, como gesto de buena voluntad. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, ahora mismo esa huelga, la última que habíamos convocado era a nivel estatal, que era por la negociación del Estatuto Marco, sería el convenio colectivo de los profesionales de sanitarios a nivel de todo el Estado. Y bueno, en principio por parte del Ministerio de Sanidad parecía que hay buena predisposición. Estamos pendientes de que se nos entregue el borrador del Estatuto Marco. Si han cumplido, pues seguiremos hacia adelante trabajando bien, y si no han cumplido, pues nos volverán a llevar a la calle y a paralizar los servicios. Eso a nivel estatal. Por otro lado, a nivel estatal tenemos un conflicto con el Ministerio de Hacienda, que lleva desde el año 2008 que se nos debe el Grupo B, y el cual no se nos ha pagado. Son más de 30.000 euros en muchos casos lo que se nos da deuda. La mayor estafa de la administración pública en España, así le llamo yo. Y por otro lado tenemos el acuerdo firmado en marzo de este año con el Instituto Catalán de la Salud, el cual nos llevó a dos jornadas de huelga, pero el cual venía de la huelga de 2023 y 2024 con un acuerdo fin de huelga, en aquel momento firmado por el gobierno de Esquerra Republicana, pero que el gobierno del Partido Socialista tenía que asumir, y lo tiene que asumir sí o sí, porque no está firmado por un partido u otro, está firmado por la Administración y concretamente por el Departamento de Salud. Hay que decir que aquel primer acuerdo no se ha cumplido absolutamente nada, y el segundo acuerdo firmado en marzo tampoco se ha cumplido absolutamente nada.
Ya. Hay,
como puede ser de otra forma.
¿Hay previstas movilizaciones?
Pues ahora mismo estamos en periodo estival, estamos, de hecho tenemos reunión hoy dentro del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios para ver qué hacemos a partir del otoño. El otoño puede venir caliente, bien porque el Ministerio de Sanidad no cumpla, bien porque el Ministerio de Hacienda se lo merezca, o bien directamente porque el Instituto Catalán de la Salud y el Departamento de Salud sigue chuleando a los profesionales, sigue insultándonos, y así lo entendemos, porque cuando se firma acuerdo fin de huelga, hay dos partes, y si una parte cumple, la otra tiene que cumplir. Y si la que no cumple es la administración, la cual nos obliga como ciudadanos y a la cual tenemos que responder como ciudadanos y nosotros como trabajadores públicos, pero entendemos que es una falta de respeto hacia nosotros como profesionales, hacia nuestras familias y por ende para la ciudadanía de Cataluña, que es a quien nos debemos todos y todas.
José, ¿qué hay del triaje inicial en la atención primaria? Parece ser que, o decís que el Departamento de Salud ha decidido entregar esta función a personal sin titulación sanitaria. ¿Esto es así?
A ver, nosotros ya sospechamos, y de hecho en algunas reuniones que habíamos mantenido se había hablado de este tema, y el otro día lo leímos en el periódico de Cataluña, se habla del grupo Kairos, el grupo que ha creado la señora Pané para ver qué giro le da a la sanidad pública, miedo nos da a los trabajadores y trabajadoras. Se habla que lo que es este modelo de triaje, el triaje para la ciudadanía, es cuando llegas al centro de salud, es a dónde te llevo, si te vas a este sitio o cuando llegas a la urgencia concretamente. ¿Te vas a trauma, te vas al ginecólogo, con todas las diferencias que hay, perdonar, sí, o te vas al médico general, ¿no? O sea, un poco es eso, ¿no? Y esto lo que quieren es que lo hagan auxiliares administrativos y administrativos. Hay que recordar que en la Administración Pública Sanitaria Catalana, en el ICS concretamente, para ser administrativo, auxiliar administrativo, con el título de graduado escolar, ESO o bachillerato, en el caso de auxiliar administrativo serían los dos primeros, en el caso de administrativo, con el bachillerato puede ser hacerlo, ¿no?
Hombre, José, entonces, ahora tenemos... me estás dejando un poco frío ahora mismo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo alguien que no ha estudiado o que no tiene una formación sanitaria puede decidir la gravedad de alguien que te entra en la atención primaria para desviarlo hacia un lado o hacia otro? ¿Cómo es
pues
posible?
Esa es la intención. Ellos quieren suplir formación reglada por formación continuada. Hay que decir que los sanitarios no estamos sometidos a la LOPS, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que nos regula y nos ordena, ¿no? Entonces los no sanitarios pues no tienen ese sometimiento porque no son sanitarios, y hay que dejar claro eso. No son sanitarios, con lo cual no deberían de hacer ningún proceso sanitario. Ellos quieren cambiar esa formación reglada por formación continuada, y hay una titulación habilitante que es la que tenemos los profesionales sanitarios. Eso para nosotros es una aberración. El hecho de que administrativo sea auxiliar administrativo, y todo el respeto a los profesionales que lo hacen, que hay gente que lo hace muy bien, pero la normativa profesional en España es la que es, y los profesionales que estamos haciendo las labores de atención sanitaria tenemos que ser sanitarios y tenemos que estar sometidos a esa ley. Concretamente, la figura del técnico superior en documentación y administración sanitaria es un técnico superior sanitario, el cual se crea explícitamente para que todo lo aquella de gestión administrativa, gestión de documentación clínica, gestión de información clínica, lo haga este profesional sanitario. Pues en Cataluña, concretamente en el ICS, no hay ahora mismo ni 30 profesionales, lo cual nos parece aberrante. La información clínica, la información sanitaria, la historia clínica, por decirlo de forma que todo el mundo nos entienda, estamos hablando de información de primer nivel de seguridad. O sea, la información clínica no la puede manejar cualquiera.
Ya.
Nosotros entendemos que el hecho de tener profesionales no formados, no capacitados y no habilitados compromete la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, por supuesto, pero también a la Ley de Protección de Datos, a la LOPD, ¿no?
Sí.
Y también a la Ley de Autonomía del Paciente. Y ahora, encima, para más abundamiento, o sea, para hacerlo aún peor, cogemos a profesionales no sanitarios para que sean los que hagan el primer triaje. El primer paso en la atención sanitaria es muy importante. para ganar tiempo. Y muchas veces estamos ante problemas de vida o muerte, donde hay que la actuación tiene que ser rápida, tiene que ser urgente. Y para eso nosotros consideramos que el profesional que tiene que estar haciendo eso tiene que ser profesional debidamente formado y con las habilitaciones correspondientes. Nosotros desde la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, en el año 2021 firmamos un acuerdo marco con la SENFIC, la Sociedad de Médicos de Familia. Y en ese acuerdo, y era un acuerdo que tenía muy estudiado desde la SENFI, planteamos que lo que necesitamos en la atención primaria era un equipo con tres profesionales. Por un lado tenía que estar el médico, por otro lado tenía que estar la enfermera y por otro lado tenía que estar el técnico superior en documentación y administración para hacer toda aquella gestión relacionada con la información clínica. Y creíamos que ese es el modelo. Bueno, la Cataluña sustituye al profesional sanitario, el técnico superior en documentación y administración sanitaria, por un administrativo sanitario, el cual esa figura como tal no existe, porque el administrativo sanitario, ya te digo, es un invento, es un profesional que accede, como te decía, principalmente o bien desde el bachillerato o bien desde el grado escolar o la ESO, y creemos que no se recibo. Por una cuestión de calidad y de seguridad del paciente.
Pues José Joaquín Durán, del Sindicato de Técnicos Sanitarios, oye, muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado, muy amable.
Gracias a vosotros siempre y bueno, feliz verano y seguiremos en la pelea, no nos queda otra.
Gracias, no queda otra, la veritat és que és aquesta. Si els tècnics van a la vaga, ja sabeu que la sanitat es paralitza, bàsicament, o entra un servei mínim, absolutament tot. És el que són els grans desconeguts, per això, els grans desconeguts de la sanitat pública. I lo del triatge és una d'aquestes coses que fan aixecar les orelles i dius, home, alguna cosa hi ha aquí darrere perquè es doni aquest pas, no crec que sigui d'una manera gratuïta, hi ha algun motiu per fer-ho, estic convençut. Va, que de seguida ens relaxarem una mica, intentaré ser més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, perquè parlarem d'on ve un terme en concret, el terme satèl·lit. I us dic una cosa, això no us deixarà indiferents, com diu allò de no veis a sospechar por dónde te vienen los tiros. De seguida tindrem aquí amb nosaltres l'Alfred López, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Anem a ser una miqueta més savis. Com sempre, rebem en aquest estudi l'Alfred López, el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, en les seves diferents formes i títols i especialitats, i que, a més, els podeu trobar, per exemple, per Amazon. Per Amazon la podeu trobar. I que, a més, si voleu un directament dedicat i que us ho enviï sense despesa d'enviament, l'heu de posar en contacte amb contacto@alfredlopez.es, contacto@alfredlopez.es, o es poseu en contacte amb nosaltres, aquí a la ràdio, ens truqueu a la ràdio i li diem a l'Alfred López, per dir, per si no teniu ara memòria o no, que no m'acuerdo, pues truqueu a la ràdio, pregunteu per mi mateix i que ens posin i directament li passarem el missatge a l'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo.
Porque queremos difundir las curiosidades, sí. Que son muy buenas, sí, y son, sí, muy chulas.
Sí, divulgación y diversión garantizada.
Exactamente, divulgación y diversión y aprendizaje, sí, todo, sí, junto, sí, y sabes, sí, cosas, sí. Y además es que es divertido, realmente es bueno, a mí, yo soy muy fan, ¿qué te voy a decir yo de todo esto? Pues bienvenido, vamos a ver qué te parece. Empezamos con las de
sí,
hoy.
Sí, vamos a empezar.
Mira, ¿Sabeu el que és una rúbrica, no? En castellà és la firma, una firma, vale? Pues, ¿por qué a la firma se le llama rúbrica?
Ah, pues mira, el término rúbrica, que se utiliza comúnmente, como bien dices, como sinónimo de firma, refiriéndose al acto de dejar una marca personal al final de un documento, pues bien, originalmente, rúbrica no hacía referencia a una firma, sino hacía referencia a un epígrafe o encabezado en tinta roja que se colocaba en los documentos oficiales como las leyes para destacar su título.
O sea, no era una firma, no, era un encabezamiento.
Era el encabezamiento de los documentos oficiales, por ejemplo, las leyes, sí, o los dictámenes.
Un título, un título.
Y eso era para destacar su título.
¿Y cómo acaba siendo una firma esto?
Pues bien, esta costumbre tenía su origen en el latín rúbrica, que significaba tinta roja, derivado de ruber, que quiere decir rojo, Y durante la Edad Media, algunos escribientes y artistas, los escribanos, los artistas, comenzaron a utilizar estas marcas personales en encabezados que también hacían ellos y que les otorgaba un carácter distintivo, ¿no? Con el tiempo, para que se supiese que lo habían hecho ellos, sí, y ponían su nombre, si alguien, un escribano, estaba transcribiendo un libro de cualquier otro autor, para que supiese quién había sido el escribano que lo había hecho, dejaban una pequeña anotación en rojo, una rúbrica en rojo, para que se supiese quién había sido el escribano, el que había hecho esa copia. El artista que lo habían hecho, ¿no? Y con el tiempo estas marcas se conocieron también como rúbricas, como si fuese una firma, ¿no? Como si fuese una manera de indicarlo,
de,
¿no?
De ser autor,
y se extendió su uso a cualquier firma o marca personal en documentos, obras de arte y otros soportes. Y la palabra rúbrica fue registrada por primera vez en el diccionario de autoridades en 1737.
Bueno, ya tiene un tiempo, rúbrica. Sí, sí, ya sí. En otras palabras han llegado bastante más tarde.
Rúbrica ya se utilizaba en la Edad Media,
sí,
aunque luego el primer diccionario no fue hasta el siglo XVIII, pero significaba lo de poner el título a las leyes en color rojo. Y luego ya, a partir de ahí, fueron los escribanos, toda esta gente que hacían las copias, escribían las cartas para otros y tal, para que se supiese quién había sido el autor, el artista, con esa buena caligrafía que tenían y tal, pues ponían ese en su nombre,
muy
en
bien,
rojo.
Muy bien, pues ya tenemos, mira, rúbrica, de aquí ve el terme. Però hi ha una relació, per exemple, a dos altres termes. Immune, que és quan tens una immunitat, per exemple, una malaltia, per posar un exemple, sí, o municipio i remunerar. Són tres termes que no tenen... Bé, no sé si tenen alguna cosa a veure entre
sí, però
són coses,
cosa
coses molt diferents. Sí, ser immune, municipio i remunerar. Bueno, si ponemos un político puede ser immune, trabajar en el municipio y tiene una buena remuneración. Posiblemente esta sería la relación.
Pues te lo voy a explicar, la relación que tienen los términos remunerar, municipio o inmune, que además comparten un origen etimológico en la palabra latina munus o muneris, que hacía referencia a un cargo u oficio desempeñado en beneficio de la comunidad.
Entonces no es un político.
Bueno, sí es un político, pero bueno, no. Remunerar, derivada de remunerare, que con el prefijo re, que es la intensidad, aludía al pago por los servicios prestados a la comunidad, no remunerare, remunerar, con el munus. Tenemos como base etimológica el término este munus, que quería...
De acuerdo.
Pues el remunerar venía de ahí, ¿no? Con la red de intensidad. Por otro lado, municipio proviene de municipum, que es una combinación de munus y capere, que quiere decir tomar, refiriéndose al conjunto de representantes de un territorio.
De acuerdo.
Y finalmente, inmune se forma a partir de in, que es una negación, y munus, y originalmente estaba indicado a quienes estaban exentos de obligaciones como el pago de tributos. No el que no tenía una enfermedad, o era inmune a una enfermedad.
Sí,
aquel que se libraba de pagar tributos
era inmune.
Era inmune. La inmunidad. También luego existe eso, la inmunidad. Y aunque hoy también se usa inmune para describir a seres vivos protegidos de enfermedades, esta acepción tiene un origen diferente, porque deriva del verbo latino munire, que quiere decir reforzar, que es un término acuñado por Luis Pasteur en el siglo XIX. O sea, inmunidad de enfermedad viene de un lado, de munire, que es reforzar, y inmunidad de Inmunidad política, inmunidad judicial, proviene de Munuz.
Fíjate tú, ¿eh? O sea, aquí tenemos también la intervención de Luis Pasteur, en este caso, para ponerle un significado. Bueno, lo del político lo he dicho un poco por así, por deducción, pero veo que más o menos no me he equivocado demasiado. No me he ido demasiado lejos. Y hablamos precisamente ahora del término satélite, perquè sabeu que originalment el terme satèl·lit feia referència a la guàrdia personal d'un rei?
Sí.
Explícame esto, porque aquí...
Esa es de esas curiosidades que te van a explotar la cabeza.
No la he pillado por ningún lado.
Mira, el término satélite tiene un origen curioso, ¿eh? Y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Originalmente la palabra proviene del latín satelles, que significaba guardián o acompañante, y hacía referencia al séquito de guardias personales que protegían a un monarca, que era un concepto derivado del estruco Satnal. Y en el siglo VI a.C., Lucio Tarquinio el Soberbio, que fue el último rey de Roma, utilizó el término para describir a su escolta personal. Y con el tiempo, el concepto de que algo que rodea y acompaña a otro objeto llevó a que satélite se utilizara para describir a los cuerpos celestes que orbitan planetas.
¡Qué grande! Sí.
Y este cambio semántico además se atribuye posiblemente a Cicerón, quien usó satelles nocti para referirse a Venus, ¿no? El satélite de la noche.
Sí.
Y en el diccionario de autoridades de 1739, satélite ya aparecía relacionado con estrellas que orbitan planetas, y no fue hasta 1992 que se incluyó la acepción moderna de satélite artificial.
¿En el 92 tan tarde?
Sí.
Pues a veces reaccionan tarde, ¿eh? En términos de descripciones bastante modernos, porque un satélite artificial, el Sputnik fue el primero.
Y ya llevaba 40 años,
ya llevaba
de los
tiempo
años 50.
Dándole vueltas, o sea, bueno.
Pues para que veas.
Brutal, ¿eh?
Ya sabes que la raya a veces van un poquito atrasados.
El origen de satélite es brutal, ¿eh? Me ha encantado esta. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. I'm a
Barbie girl. Parece auténtico.
Suena creíble. Pero eso no significa que sea real.
Hoy, más que nunca, necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a punt d'arribar a la 1 del migdia. Primer, recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, a la web de Herrera, COPE Catalunya i Andorra, les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. Ja tancats en Herrera, migdia, Catalunya i Andorra, entrarem a migdia a COPE, i començarem amb un tema que crec que ens interessa a tots i ens fa un punt de reflexió. Jo trobo que és un tema socialment interessant i fins i tot preocupant, i és la pressió estètica. La pressió estètica que tots, o més cada cop més, i dic com és cada cop més perquè habitualment, quan parlàvem de pressió estètica, les pobres dones són les que es portaven pràcticament tota aquesta pressió. Ara també entren en el joc els homes. Una pressió estètica que ve, bàsicament, la porta bàsicament, la dictadura de les xarxes socials. La dictadura de la imatge estèticament perfecta. I això què està portant? Sobretot a joves i adolescents, eh? Sobretot a gent jove, adolescents, que no tenen unes eines morals... No seria moral, sí, seria emocionals, aquesta és la paraula. No tenen unes eines emocionals, doncs, per valorar tot allò. Estan veient tot allò en aquelles imatges de les xarxes socials, cossos pràcticament perfectes, cares pràcticament perfectes, que fa que el seu cap no acabi d'assumir tot això, sense adonar-se que tot això és un aparador moltes vegades carent de realitat. Això que porta? Porta a fer operacions estètiques. I les operacions estètiques s'han disparat. S'han disparat de moltes maneres. Primer, per les modes. El que abans la moda era un augment de pit, ara la moda és una reducció de pit. És així. Més enllà de pòmuls, nas, etc, etc, etc. Tot allò amb un objectiu. Aquesta imatge de pressió estètica que estem patint. De seguida, ja en migdia, parlarem d'això, d'aquest augment de les operacions estètiques en 5 anys, després de la pandèmia, és on s'ha donat aquesta pujada amb el president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica. Parlarem i li traslladarem totes aquestes preguntes. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. 4 cosetes i nosaltres tornem de seguida. Fins ara.